sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Seguim endavant el sempre amb tu d'aquest dimecres i anem a posar-nos un repte per a la pròxima setmana o bé per al que queda d'any. Per aquelles persones que tenen un vici una mica addictiu, el fumar. I és que aquest dijous comença la setmana sense fum, on la intenció final és deixar de fumar i a la vegada una mica d'esport, que això també ajudarà a desenganxar-se del tabac. Una setmana de conscienciació del 25 al 31 de maig que volem avui comentar al nostre programa de la mà de la doctora Nadal i de l'infermera Esther Cano, que ens acompanyen ja al programa des del CAP de l'Ametlla de Mar. Què tal, com estan, doctora infermera? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Vostès no fumen, no?
No.
Jo tampoc, per tant, aquí ja estem conscienciats. Però suposo que al nostre municipi, com arreu del món, hi ha moltíssima gent que fuma. D'entrada, fumar ja està malament? Ja és una cosa que està al semàfor vermell, per entendre'ns?
Bé, fumar és una addicció i com a tal no comporta risc per la salut. Està relacionat amb moltes malalties i és la primera causa de mort. El nostre mèdic és previsible, vull dir que es pot prevenir. Uh-huh.
Per tant, ja estaria el semàfor vermell d'entrada.
Estaria vermell, sí, sí.
Però tot i això, hi ha molta gent que fuma.
Sí.
O cada vegada menys.
Ha baixat, una mica. Sí, es considera que hi ha un 25% de la població que és fumadora. Mm. I en els últims anys, la veritat és que ha baixat força a Catalunya i ha baixat més amb els homes que amb les dones. Tot i que encara els homes fumen més que les dones. Mm-hmm. Sí, sí.
De fet, una enquesta recent em sembla que s'ha fet i elaborat per tractar aquesta setmana sense fum i per conèixer una mica també doncs, quin és l'estat actual de Catalunya respecte al tabaquisme, perquè entenc que l'objectiu d'aquesta setmana és conscienciar les persones que fumen a que ho deixin. No sé si això s'acaba assolint o no, però el que sí que és cert és que algú s'hi apunta. I aquesta persona que s'hi apunta, s'hi apunta com? Forçat per l'atenció primària, forçat per la seva família, per un susto mèdic, o perquè realment diu, escolta'm, això aquí em deixo molts diners i vull deixar de fumar. Per què la gent normalment decideix deixar de fumar?
Els motius per deixar de fumar són molt variats, però sempre ha de ser una decisió presa per la persona. Mm. Vull dir, les motivacions poden ser molt diferents. Hi ha gent que ho fa per estalviar, altres perquè prenen consciència de que és una bona inversió en salut, i també hi ha gent que ha tingut alguna agudització de patologia, s'han espantat i llavors han decidit deixar de fumar. I, bueno, quan necessiten ajuda per deixar de fumar, ho poden fer o ben sols, però la majoria sí que demanen algun tipus de consell al seu equip sanitari. Uh-huh.
Perquè m'imagino que quan alguna cosa es passa a l'organisme, llavors ja ens assustem una mica, no? Mentrestant, anem fent i no, a mi no em passarà res, no? És una mica el missatge que, però això en general, no només amb el tabac. Uh-huh. Entenc que moltes vegades, tant amb consum d'alcohol com en altres coses, el cos avisa, fa un avís, fa una advertència i és moment potser de canviar els hàbits que tenim. I entenc que aquest és un pas per decidir-te, però la persona valenta que diu jo vull deixar de fumar és la que potser costa més a decidir-se o no? Quin és el perfil que més costa?
Jo crec que un dels motius que la gent no vol, que sap que hauria de deixar de fumar i no ho fa, és per la por al fracàs, a l'intent. Jo penso que aquest és un dels motius, perquè la gent ja sap que és dolent, ja sap que està relacionat amb moltes malalties, però no és coherent amb el que pensa, amb el que fa.
Uh-huh. Conscienciats una mica, podríem dir. Entenc que l'atenció primària, el metge de capçalera, és la persona, potser, que ens pot ajudar una mica a guiar-nos a deixar de fumar i fer-ho d'una forma correcta, no? De no fer-ho d'alguna manera. Metge i infermera, això ho porteu compartit. Entenc que, evidentment, és aquella persona, aquelles persones inicials, no?, que ens faran una mica de pauta i una mica de seguiment per no anar a buscar allò dels substituts, per no començar a buscar alternatives al tabac i que passem d'un vici a un altre.
Hi ha gent que ve a la consulta i quan tu li preguntes si fuma o no fuma també ens orienta una miqueteta per saber quin tipus de sistema els hi pot anar millor o pitjor. Són una sèrie de preguntes que et diuen, pues, quan tu t'aixeques, a quina hora comences a fumar, per exemple, perquè això te dona un grau de dependència, uh-huh. quantes cigarretes fumen, i llavors pots classificar els fumadors en si tenen una dependència pues, lleu, moderada o severa. Normalment la gent que més necessita ajuda per deixar de fumar amb substitutius del tabac, que hi ha molts, després a la consulta si estan interessats es poden parlar perquè cada persona s'adapta a un perfil diferent, són aquells que tenen una dependència moderada i severa. Normalment els que tenen una dependència lleu amb algun canvi d'hàbit, alguna teràpia conductual, amb això ho podem deixar. També és cert que molt poques vegades el que diu la doctora Nadal és deixar la primera. N'hi ha gent que sí que ho aconsegueix, però normalment hi ha estudis que diuen que necessites entre 3 i 5 vegades intentar deixar de fumar per poder-ho aconseguir. Vull dir, no és un fracàs personal, si no ho intentes mai ho deixaràs i en esta vida tot, si tornes a caure, ho has de tornar a intentar.
Entenc que deies, quan comencem a fumar, quin és l'últim cigarret del dia?
La primera, més que res la primera la que també. Te dona...
Sí. El mono, no? Podríem dir. I també una mica quants en fumem al dia.
Sí, perquè, la doncs, quantitat.
Podem parlar d'unitats o podem parlar de...
No és el mateix si et fumes 3 cigarretes al dia a l'hora de tractar la teva dependència a la nicotina que si et fumes un paquet i mig. La dependència a la nicotina és diferent.
Clar, entenc també que a partir d'aquí, doncs, en alguns casos s'ha d'anar reduint poc a poc, és a dir, ves deixant alguns d'estos cigarros i el paquet l'hem d'anar rebaixant i en canvi d'altres pot ser, doncs... Deixa't en un poquet a poquet o directament ho deixem. Entenc que també moltes vegades això de fumar va associat a la vida que porta la persona? Estrès?
Sí, normalment l'estrès.
Moments de soledat, no sé.
Sí, quan tu fas un consell sanitari per veure com pots abordar per deixar de fumar, fan una sèrie de anoten els cigarrets que fumen, perquè ho fumen, quina sensació si és plaer o no és plaer, vull dir, perquè n'hi ha, al final la gent acaba distingint 3 o 4 cigarretes que de veritat les fumen a gust i la resta ho fumen perquè tenen una addicció, perquè el tabac és molt addictiu i llavors tot això t'ajuda a orientar-los una miqueteta.
Una mica entenc que, clar, hi ha un dia en què es deixa de fumar i que aquell dia no hi ha nicotina. Entenc que és més fàcil potser un dia en què les lleis del tabac, doncs, han deixat que els bars, restaurants, espais públics, doncs no hi ha fumia, que abans on hi anaves hi havia fum. Abans comentàvem, sortíem d'un bar, oloraves la roba i feies el fum. Avui en dia això ja no et passa.
Per sort.
A les terrasses doncs sí que es pot fumar.
La llei ajuda,
però bé,
sí.
Estem a l'aire lliure. Entenc que això també ha ajudat una mica a poder deixar de fumar, perquè la gent igual fuma, qui vol fumar, però no és tan intens d'alguna manera.
Exacte.
No?
Pensa que la majoria de les cigarretes estaven associades, per exemple, després del menjar, a actes lúdics, que és tot això que dius dels bars, dels restaurants, i que amb l'aparició de la llei hi ha hagut una disminució de la prevalença de la gent que fuma.
I entenc que, clar, aquest dia en què deixem de fumar, l'important és la motivació d'un mateix, no? És a dir, però clar, aquí també es mescla, clar, deixar una addicció amb motivar-se. Això és un xoc frontal, eh?
La motivació ha d'estar abans del dia de deixar de fumar, no? I deies, dia a dia, no pensar a partir d'avui no fumaré mai més, sinó avui no fumo. I demà dir el mateix, avui no fumo. És el dia a dia,
I a més també hem de dir que és bo qualsevol dia, no allò 1 de gener, com ens marquem. L'1 de gener començo a... O el dia 1 de... Sempre el dia 1 de cada mes és un dia al calendari. Començo el dia 1 i el dia 1 doncs passa alguna cosa i no comences.
No, però per va tant, bé marcar un dia.
Qualsevol dia.
Sí, va bé marcar un dia, dir-ho a tothom, a tal dia no fumaré. Vull dir, això forma part una mica de la preparació de deixar de fumar. Posar un dia, no cal que sigui un dia especial, però marcar un dia.
I què passa quan deixem de fumar? Que el nostre cos, què se'n beneficia? Què ens aporta deixar de fumar?
Bueno, doncs moltes coses, no? Es diu que quan una persona porta un any que ha deixat de fumar, et disminueix el 50% de risc de malaltia per una malaltia cardiovascular. Però n'hi ha molts, vull dir, no? És la pell, la gana, l'alè... Vull dir, hi ha moltes coses, no? El cansament, hi ha moltes coses que són... que apareixen en un temps relativament aviat. El benefici és indiscutible.
Des dels primers minuts, podríem dir, de deixar de fumar fins al cap d'un any, el cos va experimentant...
Canvis positius. No? Sí, sí.
Pensa que si controlem l'hàbit tabàquic, molta gent està obsessionada, tinc colesterol, tinc hipertensió i sóc fumador. I s'obsessionen amb el colesterol i la hipertensió. I solament que deixessin l'hàbit tabàquic, les seves expectatives de vida milloren superant el control dels altres dos problemes.
Perquè aquesta llegenda urbana de si deixo de fumar m'engreixaré, és certa o no és certa?
Pot ser que hi hagi algun quilo de més, però bueno, també podem solucionar-ho això a la consulta.
Sí, també podem. Perquè ara estem en plena operació biquina, que en diuen, estem ja a les portes
de... Això no és un mite, normalment es parla d'uns 3 o 4 quilos de més, però és cert que la gent no només per deixar de tabac engreixa, sinó perquè menja més quan deixa tabac, per l'ansietat que suposa el fet de deixar de fumar. Però només deixant de fumar, sense afegir l'ansietat ni el menjar més, 3 o 4 quilos, que això es pot solucionar.
El tabac fa que t'aprimis. I llavors, quan deixes de fumar, tornes a recuperar el teu pes normal. Si a tot això vas menjant més, que és normal, per síndrome d'abstinència, ho tens tot.
I a part, doncs, hi ha una qüestió econòmica, que no l'hem de descuidar tampoc, que no és l'element important, tot i que també, però, bé, si fem salut i ens estalviem uns diners, i a la vegada aquests diners que no ens gastem ens serveixen per a millorar la salut, ja és un bon comodí. Persona que vol deixar de fumar, aquesta setmana està molt bé, però té tot l'any per visitar el seu metge infermer de referència al cap de la Milla de Mar i dir vull deixar de fumar. A no ser que hagi passat alguna cosa, com dèiem, ens hagi passat alguna cosa, ens haguéssim assustat i em diu hem de deixar de fumar. Quins són els primers consells que doneu d'entrada? És a dir, entenc que no és d'avui per demà, sinó que això porta un procés, un temps. Ja no vindrà de si fa 10 anys que fumes, 20 anys que fumes, no vindrà d'un mes més que fumis, no? Entenc? Una mica hi ha un procés aquí, no? De seguiment i de mirar doncs, com deixar de fumar.
Normalment hi ha unes visites preparatòries que us en passem el que t'hem comentat dels testos de dependència, d'explicar una miqueta les motivacions que tenen, de que apunten els cigarrets, el que et comentàvem, els que els proporcionen major complaença, el per què fumen, i tot això ho han d'anar treballant i sobretot sabem pues, quines conductes són les que els fa fumar i què podrien fer per estalviar-se aquesta cigarreta. I tot això se fan visites de preparació, a més del dia D, que també s'ha de pactar.
Es pacta aquell dia i aquell dia
normalment
comença.
Normalment són dues visites, es recomanen abans del dia D, perquè també s'ha de valorar si ho podran fer sols o segons el grau de dependència requeriran tractament substitutiu de la nicotina, que a vegades, no?, depenent de la dependència. Llavors aquestes dues visites abans del dia D serveixen per valorar tot això, el grau de motivació, també el grau de dependència...
També entenc que molts cops deixem el tabac, agafem caramels, agafem xiclets, això porta sucre. I per tant, ho hem d'evitar. O entrem a un altre terreny de consum d'un altre producte alimentari que ens substitueix això i ens portarà bé, greixos, no? És a dir, s'ha d'intentar evitar aquests substitutius i que siguin aquells controlats mèdicament, entenc.
Sí, que podem substituir per ingerir més aigua, més fruita, més verdura, fer exercici físic, no? Vull dir que això ja ho anirem anant treballant.
A partir del dia D hi ha normalment 4 o 6 visites, que sí, també són de seguiment per donar consells de com poder... I parlar de les crisis i tot això.
Hem deixat de fumar. Que ràpid ho hem fet, això, eh? En 10 minuts hem deixat de fumar. Ara l'important és mantindre's amb aquest hàbit. Clar, molts cops passa, estem en col·lectivitats, una festa... Perquè normalment això sol ser així. M'apeteix i he deixat de fumar. Hem de caure? No hem de caure? Estic segur que si en fumo un no passarà res? Què?
El consell és no caure.
No caure.
Es tracta d'haver treballat
una persona,
abans.
Una persona que ha estat fumadora d'alguna manera, no?
Sí, sí. Es tracta de que en les visites que fem de seguiment intentar treballar aquestes situacions per veure com respondran si es tornen a enfrontar. Clar, si jo quan surto amb els amics tots fumen i a mi me ve una cigarreta i he decidit deixar de fumar, saber com què podré fer. Pues potser en aquell moment me'n vaig al pub del cantó i me prenc i parlo amb uns altres que no fumin. Vull dir, és una miqueteta, això ho treballes. Perquè...
Una cigarreta, en diríem una relliscada. Una relliscada. No seria una recaiguda, perquè es considera un fumador diari aquell que fuma una cigarreta, mínim una cigarreta diària, durant l'últim mes. Llavors hi ha la diferència entre els fumadors que en diem diaris i ocasionals.
Clar, perquè molts cops en col·lectivitat, potser, mira, m'apeteix, no? Però és una persona que no és fumadora habitual, doncs mira, està bé, és col·lectivitat, podríem dir.
Surten i se fuma una cigarreta, estos són els fumadors ocasionals.
El que passa que si han sigut fumadors ho han deixat i recauen, té molta probabilitat de tornar a recaure. Això és el que s'ha d'evitar.
I si recaiem, què passa? Perquè també cal contemplar totes les possibilitats, és a dir, no passa res, d'alguna manera podem tornar-ho a intentar. Abans ens deies, Esther, que això passa 3 i 4 i 5 cops. Vull dir que és habitual ja tornar a recaure.
Sí, està demostrat que molt poquets ho aconsegueixen a la primera, però és que no s'ha de veure com un fracàs personal, sinó com algo que has de tornar a superar. Uh-huh. I potser els mecanismes te donen també l'experiència de això no me va funcionar i potser he de canviar el sistema perquè me funcioni. És aprendre dels errors i tornar a fer-ho sense cap problema.
I de fet, qui no cau no aprèn, no?
Exacte.
I per tant, doncs...
És una superació.
Exacte, i és la possibilitat, doncs, ja de desenganxar-se. Uh-huh. Poquet a poquet, això costarà, però motivació sempre per davant.
Exacte.
Setmana sense fum del 25 al 31 de maig amb el lema menys fumar i més caminar. Per tant, deixem el tabac a casa, fem exercici físic, de fet ja ho aneu recordant això al llarg de l'any, i per tant és important, i doncs, servirà també doncs, per guanyar en salut, que és el més important. I entenc doncs, que persona que ens escolti i digui, va, anem a deixar de fumar...
Endavant, que vinguin al CAP i demanin ajuda.
I doncs allà ho oferireu des de l'atenció primària al nostre municipi. Doctora Assum Nadal, infermera Esther Cano, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al programa. Nosaltres no hem de deixar de fumar. I per tant, això ja ho tenim fet. Hauríem de passar revista potser d'altres coses, però de moment, de la setmana sense fum ho tenim clar, però sí que animem a la gent que del nostre municipi que tingui ganes de deixar el tabac doncs, a apuntar-s'hi. Moltíssimes gràcies i fins a propera.
A tu. Gràcies. Molt bé, gràcies.